Estem feliçment acostumats que la literatura ens expliqui la realitat des de diferents punts de vista. Un personatge complex veu el món i el metabolitza de manera diferent a com ho fa un altre, en un procediment equiparable al que fem com a humans. I també com a lectors, perquè una mateixa novel·la admet i gairebé reclama tantes lectures com persones hi entrin. Per tant, la decisió interessant és què en fem d'aquestes lectures individuals. Confrontar-les, compartir-les, enriquir-les i, en conseqüència, multiplicar-les és, segurament, la gran raó de ser dels clubs de lectura. Avui, Ciutat Maragda especial a propòsit dels clubs de lectura a biblioteques, però a més des d'un espai ben singular, perquè avui fem el programa des dels estudis de Ràdio Maconda, la ràdio comunitària de biblioteques a Barcelona, ubicada al cor de la García Márquez. Parlarem, per tant, de la vastíssima programació literària i cultural de tota la xarxa, 250 clubs de lectura, aviat és dit, amb el gerent de biblioteques a Barcelona, en Ferran Burguillos, amb la periodista Núria Joanico, conductora d'un club sobre literatura i salut mental, la llibretera i editora Merche París, al capdavant de clubs de lectura infantils i juvenils, l'editor Miquel Adam, l'Anna Vallbona, l'Adolf Beltrán i també amb Julián Figueres, que juntament amb l'Albert Fernández fan créixer i fan sonar aquest gran projecte que és Ràdio Maconda. Avui, per tant, des de la Biblioteca Gabriel García Márquez, obrim Ciutat Maragda.
Ciutat Maragda, amb David Guzmán.
Muchos años después, frente al pelotón de fusilamiento, el coronel Aureliano Buendía había de recordar aquella tarde remota en que su padre lo llevó a conocer el hielo. Macondo era entonces una aldea de 20 años.
Radio Maconda.
Som-hi, ara sí, obrim, per tant, saludant des de Ràdio Maconda, em fa molta il·lusió, perquè és la primera vegada que a Ciutat Maragda gravem aquest programa de ràdio fora de la ràdio, però en una altra ràdio, i a més no en una ràdio qualsevol, sinó des de Biblioteques de Barcelona. Avui en parlarem i coneixerem més de prop el projecte cultural, no només de biblioteca, sinó d'aquesta ràdio. Saludant, per tant, la Núria Joanico, què tal?
Hola,
benvinguda, un plaer, Miquel Adam.
Què tal?
Ferran Burguillos, com estàs?
Bon dia.
Adolf Beltrán.
Com anem?
I Merche París, què dius?
Hola.
També tindrem el Julián Figueres, el coordinador de ràdio, l'Albert Fernández, en fi, estem molt envoltats i sobretot amb 25 persones. A més tenim públic avui, perquè el Miquel ens ha portat, hem fet una part d'una prèvia fora de micro amb el cicle L'art de fer reviure els llibres. Per tant, ara sí, Ferran, i parlant de Biblioteques de Barcelona com a gerent, amb aquesta comunió entre la lectura i la difusió de la lectura, perquè m'he estat mirant en detall, i són unes quantes pàgines, aquest pla director, fins al 2030, ple de bons propòsits, amb molts d'ells he de dir que ja es compleixen, no? I sobretot un de, vaja, jo crec que és l'eix o el tronc principal que fa molts anys que us hi dediqueu, que és aquesta promoció de la lectura, no? Des de molts punts de vistes, edats, temàtiques. Per tant, diguem-ne, al final es tracta de millorar i ampliar un objectiu que ja està assolit.
Exacte, el nou pla... Bueno, bé, gràcies, primer de tot, per poder estar aquí i benvingudes també a tot el públic assistent. De fet, el pla director de Biblioteques de Barcelona té una visió en dos mandats, el 2030, no? Sobretot per poder desenvolupar tots els programes, aquells programes que són necessaris per acabar de reforçar precisament tots aquests projectes vinculats a la promoció lectora, també entendre les biblioteques com espais de relació, espais de vincles, espais educatius també, i espais que ens permeten d'alguna manera accedir a la informació i al coneixement i lluitar contra determinades desigualtats, no? Per exemple, contra la bretxa digital, etc. Llavors, el pla director el que pretén, sobretot, és mantenir l'essència del servei de biblioteca i innovar precisament en determinats serveis. Aquesta biblioteca que tenim aquí, per exemple, la on som, la García Márquez, és una biblioteca precisament que reforça tots els aspectes que estan vinculats a la promoció de la lectura, la promoció de l'escriptura, el que és també la promoció de l'expressió oral. I a més, doncs, hi podem trobar un estudi de ràdio com és aquest, on la gent hi pot participar, on tots els centres educatius de l'entorn doncs, també hi fan formació, l'escola de ràdio, etc. I Per tant, l'únic que fem és oferir, obrir la porta i donar altres oportunitats precisament per poder acomplir, diguéssim, aquests objectius, no?
I es tracta això d'ampliar també la idea de lectura, no? I de la lectura compartida, perquè avui que parlarem també de clubs de lectura, que són bàsicament això, espais on a mi gairebé m'obsessiona, no? I m'agrada, però m'obsessiona el verb compartir. Crec que és la millor manera de fer que un acte individual com és la lectura esdevingui un acte col·lectiu, no? I això es pot fer en un espai com biblioteques, en un espai com una ràdio comunitària, no?
Exacte, les biblioteques són motor d'acció comunitària, pròpiament, no? I les comunitats de lectors, lectores que hi participen en tota la dinàmica de les biblioteques de Barcelona, és clau. Les comunitats de lectors i lectores són clau també per acabar de reforçar també tota la dinàmica de pràctica cultural que tenim a la ciutat, no? Normalment la gent que participa de clubs de lectura, a més, doncs també va al teatre, també compra llibres a les llibreries, no? Va al cinema, comparteix amb tota la il·lusió del món aquest entusiasme pel coneixement, per la llibertat que donen els llibres, no? Aquí els equips de treball de les biblioteques fan una feina també ingent en poder, en tota la programació, en poder tirar endavant tots aquests projectes, no? I en acompanyar també tota la ciutadania perquè esdevingui precisament esdevingui ciutadania crítica, no? I ciutadania cultural, que és una mica l'objectiu que volem també des de biblioteques.
Sí, sí, és l'objectiu que en general pretén la cultura i la lectura crítica, no? Que esdevinguem persones així una mica més de criteri, i per tant això, els clubs i tota la programació cultural que és ingent que fa la biblioteca, això ho permet. La Dolç té unes quantes xifres també de... Jo crec que esparvera, no?, veure els centenars de clubs que hi ha. Dius, Barcelona no és tan gran com per acollir tants clubs de lectura.
Sí, mira, són dades naturalment ofertes per les mateixes biblioteques públiques de Barcelona. Enguany, 6.000 places s'han ofert entre 250 clubs de lectura, tant presencials com virtuals, realitzats des del mes de setembre fins al juliol, i es fa un recompte de fins a 250 clubs de lectura amb diverses tipologies. Hi ha clubs oberts, és a dir, les lectures tenen un ventall ampli, no se segueix el fil d'un sol gènere, un espai, un temps històric. 66 clubs temàtics, i aquí sí que hi trobem, doncs, en fi, des de clubs de lectura sobre literatura llatinoamericana o asiàtica o basca o italiana, sobre novel·la històrica, sobre assaig feminista, sobre teatre, sobre novel·la negra, clubs de lectura de ciència, de literatura, de biblionatura, de cultura africana, de fotografia, en anglès, en francès, en italià, en alemany. És a dir, hi ha un detall que és molt, molt extens, no? Unes possibilitats, una oferta molt, molt àmplia. Potser crida molt l'atenció el creixement, diria que és un creixement, tu segur que Ferran ho saps millor, dels clubs de lectura virtuals, no? Mm-hmm. Utilitzant aquesta interacció a través del Telfai, una aplicació, és això.
És una aplicació gratuïta, aquesta de Telfai, que l'hem pogut desenvolupar, doncs, conjuntament amb biblioteques de la Generalitat de Catalunya, amb biblioteques de la Diputació de Barcelona, i amb el carnet de biblioteques, doncs, qualsevol persona s'hi pot inscriure, i la diferència del que seria un club de lectura presencial, no, pròpiament, és que a través d'aquesta aplicació, que és com una mena de WhatsApp, que funciona com un WhatsApp, doncs es comparteixen les opinions, la pròpia lectura. A més, clar, de fet, el que tenim és una lectura amplificada, perquè a través d'aquesta aplicació, doncs, es poden afegir recursos per internet, recursos d'informació per internet, vídeos, etc. I ja, normalment, el que intentem és també programar que els propis autors, autores de les pròpies obres que es comenten puguin participar també d'aquests clubs virtuals, no? I la virtualitat ens permet això, no? Poder arribar a amplificar, diguéssim, aquesta lectura que és un acte tan individual individual, però que alhora volem que sigui col·lectiu, no?, a través d'aquestes experiències. Sí, sí.
Una d'aquestes possibilitats, justament, llegim que és un club de lectura de manga en català, que és la segona edició, que el conductor és l'Oriol Estrada, i recordo que quan vam venir, David, a parlar amb la Neus Castellano, amb el mateix, sí, sí, Ferran Burguillos, quan aquesta casa era encara prou diferent, perquè s'estava muntant, eren unes setmanes abans de la inauguració, i li vaig demanar a la Neus, a la directora, la gran pregunta, no? Ella em va dir, oh, però és que això és justament la gran pregunta, com ens ho fem per atreure gent jove, aquella edat crítica, l'adolescència, especialment els nois, cap a les biblioteques, cap a la lectura, no? I m'imagino que aquesta és una de les estratègies, entre d'altres, no? El manga, un club de lectura digital, tot s'hi val, no?, per aconseguir-ho.
Exacte, sí, sobretot amb la gent jove, el que és clau és que puguin participar en el disseny de les pròpies activitats, que puguin participar també en la presa de decisions d'algun dels projectes que puguem tirar endavant en biblioteques, no? A més d'utilitzar els espais de les biblioteques, doncs, de manera lliure, oberta, com els que oferim, pròpiament com el servei. Penseu, per exemple, que en tots els programes que estan vinculats al projecte d'acció lectora de l'Ajuntament de Barcelona, que té molta incidència també en instituts i participen, és el programa més important de lectura que està passant a la ciutat actualment, i participen anualment més de 6.000 alumnes dels instituts de tot Barcelona, precisament, doncs, això, llegint, compartint aquestes lectures, creant també, perquè intentem també lligar-ho amb tot el vessant més creatiu, o l'expressió, etc., no? I realment és un programa que està funcionant molt bé, i a més està vinculat a un altre dels eixos del pla director, com és el de promoció de la vinculació entre cultura i educació, no? I sobretot el de mirar d'establir un vincle directe amb el sistema educatiu que tenim a la ciutat, no? I que això ens permet també que les biblioteques tinguin una mirada educativa cap a fora, no? I cap a la ciutadania. Sí, sí.
Marxa a París. Quina tenen els teus... Perquè per al·lusions està pensant de joves i d'infants lectors, no?
Sí.
Algun tracte en tens?
Sí, sí. Per exemple, jo porto el de la Biblioteca del Carmel, que són de 7 a 12 anys, i Fort Pienc també. Aleshores, bueno, són clubs que a vegades em diuen, esteu creant lectors. No, ja són lectors.
Clar.
No? Això de futurs lectors, no, ja són lectors ara, no? I la diferència pot ser d'altres clubs que hi ha és que aquests no llegeixen un únic llibre, sinó que els deixem triar, és a dir, que tots els membres llegeixen llibres diferents i estan units, doncs, sigui per gènere, per temàtica, i llavors, doncs, entre ells mateixos es prescriuen. Llavors hi ha com una feina de, per exemple, que ara em ve al cap, la primera sessió va anar a llibres que s'entressin o que la trama passés al bosc. Llavors hi havia des d'un àlbum il·lustrat, que era el bosc, fins a, doncs, aventures que, doncs, per més dels 12 anys, doncs, que això, que tota la trama passés al bosc. Llavors, a l'hora de comentar-ho i de parlar-ho, entre ells, doncs, es prescriuen, no? I estan, això, entre 7 i 12 anys, que sembla molta diferència, però m'ha arribat a un punt preciós que els de 12, doncs, recomanen als de 7, i els de 7, doncs, pregunten als de 12, no? I llavors els juvenils, bueno, heu parlat de manga, doncs també actualment a la ciutat n'hi ha 8 en marxa, juvenils, i realment són molt valuosos, perquè aquesta franja dels 12 als 16 a vegades costa enganxar-los. Jo crec que la clau potser és escoltar-los, no?, que és el que volen, i que ells tinguin, com ha dit el Ferran, puguin fer la tria, no tant imposar una lectura, sinó que els que conduïm el club estem més allà de com orientar, però escoltar, sobretot escoltar moltíssim.
No, sí, perquè tenen molt clar, això és bonic que diguis, en futurs lectors a vegades una cosa, no, si són aquí, segurament és perquè ja han fet aquest pas, no?, i tenen molt clar el que els agrada, i és més aviat una tasca, això, d'orientació, per descomptat de moderació, perquè no sé quanta gent sou, però a vegades sí que val la pena, sou colla.
Sí, el del Carmel, en una sessió hem arribat a ser 18-19, i és molt. I a més, diferents edats, infants que primer no es coneixen entre ells, amb diferents llibres, diferents nivells lectors, però és tot un repte. jo m'ho passo molt bé.
Això sí. Us passa, la Núria, que fa... Tu portes un club de lectura de literatura i salut mental, quines dues coses tan necessàries posades juntes, no? I primer explica'ns una mica en la tria de títols o quina és l'orientació que tu vas voler donar-li, i després aquesta idea també de com més gent participa en un club així, a vegades la dificultat de casar opinions o de també la tasca de la moderadora, en aquest cas, és esperonar-los, no? Però...
Sí, clar, el Club de Salut Mental de la Biblioteca Agustí Centelles és relativament recent, perquè va començar el setembre passat. No és un d'aquests clubs, no, que n'hi ha també a les biblioteques que s'han anat reproduint, sinó que aquest sí que era nou. Aleshores, en la primera temporada, per dir-ho d'alguna manera, vam intentar fer una selecció en què la salut mental fos el fil conductor de tots els llibres, però buscant gèneres molt diferents. És a dir, no centrar-ho tot en novel·la, que potser era el més fàcil perquè és on trobes que la salut mental, doncs, cada vegada més hi és present, sinó doncs, van buscar dietaris, van buscar clàssics, van buscar fins i tot novel·la gràfica, memòries, novel·la també n'hi ha, etc. I aleshores, pel que fa a la gent, jo no sabia què em trobaria, també soc bastant primerenca en això de moderar clubs de lectura, i em va sorprendre gratament perquè em vaig trobar amb una assistència, doncs, de gent que potser és el perfil que associem més als clubs de lectura, que seria persones jubilades o dones, doncs, de 40-50 anys, però també em vaig trobar, i encara els tenim, amb un perfil de gent, estudiants de psicologia o estudiants de medicina, no?, que havien accedit al club perquè els interessava molt la temàtica. Llavors, el que hem estat veient aquests mesos, que hem anat duent a terme al club, és que el tema els ha portat fins allà, i el que s'ha anat desenvolupant és una mica de... no diré xoc generacional, perquè no hem arribat a les mans, però sí una mica de confrontació a l'hora de llegir els llibres més enllà del tema, més enllà de la salut mental. Al final són novel·les o són títols, que hi ha moltes altres coses a banda d'aquest tema, i aquí sí que ja veus certes discrepàncies, que llavors és quan has d'intentar, doncs, buscar el punt d'equilibri, però... és molt enriquidor per totes dues parts, perquè són generacions que d'altra manera potser no tenen aquest espai per parlar-ne. Aquest espai potser amb els seus nets o amb els seus fills no es dediquen a parlar de literatura una hora sencera, a examinar els llibres, a expressar què t'han despertat, no?, o què has sentit. Llavors es creen uns espais molt íntims, molt, molt emocionants, no?, de com cadascú ha viscut unes experiències que en major o menor mesura, doncs, són dures.
Quin és el llibre que va crear més debat? Que tenies al cap ara mentre el deies?
Tessa Mosfeck, un any de repòs i relaxació. La part, diguem-ne, jove del club va acabar fascinadíssima per aquesta autora, i en canvi és una autora, no diré complicada, però és una autora peculiar. Llavors va haver-hi un ram, una branca del grup, doncs, que sí que se sentia molt expulsada. Molt... També és veritat que és una novel·la molt centrada en Nova York, bueno, suposo que l'heu llegida, en una generació molt concreta, en una classe social molt concreta, i o hi connectes o no hi connectes. I va haver-hi gent que, com sol passar sempre a la vida, doncs no hi va connectar, no passa res.
Sí, sí. També és la gràcia, no?, la riquesa de tenir també diferents generacions i estils i interessos en un club així, que alguns hi entren per una banda, d'altres no hi entren. Jo vaig estar 8 anys conduint un club de lectura, en dèiem generalista, de dir que hi entraven tot tipus de novel·la o d'assaig, o a vegades fins i tot poesia. L'any que programava poesia, algú arrufava el nas perquè costa més, no? Tu també t'hi has trobat.
A la Sílvia Plath ens vam trobar molta gent que no la va acabar, que els agradava, però els hi costava la campana de vidre. Però bé, almenys hi havia l'esforç, no? I també està bé, no passa res per deixar un llibre que no t'està agradant. Vull dir, al final els clubs de lectura no obliguen a ningú a venir amb el llibre llegit. Tu vens i si has llegit dues pàgines, doncs fantàstic, també estàs molt convidat a participar en el debat. O sigui que sí, hi ha aquests temes.
els teus de Merche deixen els llibres, els acaben,
en general,
han après que no és obligatori acabar el llibre?
Han après, sí, recordo les primeres sessions, si venien amb el llibre no acabat, estaven com a nerviosos, i això també diria com a crítica al sistema educatiu, a tot el tema de les lectures obligatòries, doncs això fa que moltes vegades t'hagis d'acabar un llibre que no t'agradi, que no et motivi, llavors ells venien amb aquesta por de, no m'he acabat, et dic que no passa res, i per què no te l'has acabat, i llavors d'aquí també em podia sortir conversa. Lligat al que dic de poesia, fa dues sessions vam fer poesia, i el primer, quan li vaig dir que podien triar llibres de poesia, la primera reacció va dir, no llegim poesia, no ens agrada la poesia, bueno, gairebé el linxen, però després, bueno, han vingut molt contents amb tota la selecció que han fet, hem acabat fent un taller de creació poètica, llavors, com a mínim, espero que si algú doncs els ofereix poesia que no el linxin a la primera, no? I és com, i no passa res si no s'acaben el llibre, al contrari, és a dir, en el sentit de que tothom també és un espai que tothom es pot esplaiar, un espai on tothom pot opinar, no? Només faltaria.
Sí, sí, per descomptat. Ferran, ara la Dols llistava la quantitat de temàtiques i d'idiomes i de llengües i d'aproximacions diferents que hi ha a la literatura en tots els clubs, que en són tantíssims, no?, biblioteques de Barcelona. Això és, aquest disparador d'idees i de propostes neix a on? És a dir, o és bidireccional, són propostes que us arriben, i per què no creem un club de lectura? Perquè realment és difícil que algú no s'hi senti representat, és a dir, no trobar el teu club, no? Biblioteques més que un club seria també un lema aplicable amb això, perquè és molt difícil que no hi hagi una temàtica que t'interessi o una altra, no?
Bueno, més que un club segur, perquè hi passen...
250.
Bueno, sí, a banda dels 250, però penseu que la intensitat d'ús de les biblioteques és espectacular.
Sí,
tenim
sí.
Més de 5 milions de visitants l'any al conjunt de biblioteques només de Barcelona, només de la ciutat de Barcelona. Una mica també lligat al nostre objectiu, no? que també vinculat al que aquests espais de relació que comentàvem, no? I aquestes propostes, aquest tipus d'activitats, de projectes, que el que permet tant és crear comunitats. Clar, el nostre objectiu, de fet, és que la gent pugui venir de manera individual, d'un en un, i acabi sortint de la biblioteca de 10 en 10. No? Vull dir, aquest és el nostre objectiu, i els clubs de lectura fonamenten precisament això. Llavors, les propostes de les diferents temàtiques de clubs o venen perquè les pròpies conductores suggeriu doncs, una línia temàtica determinada, o perquè ens interessa posar el focus en un determinat col·lectiu de persones que creiem que val la pena doncs, que puguin tenir aquesta oferta, no? I puguin accedir a aquesta oferta i puguin practicar la cultura d'aquesta manera, per exemple, doncs el cas dels clubs juvenils, no? Clarament, o els clubs familiars o infantils, també. El que intentem, sobretot, és també veure una mica quina és l'oferta de tota la ciutat, el que fan també les llibreries, altres centres, altres equipaments, etc, i veure on estan les llacunes, no?, sobretot. Llavors, per exemple, doncs tot el que fa referència doncs, a pensament, assaig, no?, que també és una línia de programació molt, molt forta, sobretot en temes de ciència, en humanitats, etc, que fem, que duem a terme des de biblioteques, i que està molt lligat també a una de les dels eixos del propi pla, que és aquest accés a la informació contrastada, no? Veràs, és a dir, totes les activitats també que tenim de verificació de la informació, no? De lluita contra les fake news també. Uh-huh. i de lluita contra la desinformació. Llavors, aquests clubs de lectura d'assaig i pensament, per exemple, doncs normalment estan hi ha més presència d'homes, per exemple, que no, i no tant de dones, no? Tot i que la major
part... Deu ser l'excepció.
Deu ser l'excepció, bàsicament, sí. La major part de clubs de lectura hi participen dones, clarament. Vull dir que la presència femenina és la que destaca, sobretot. I, en canvi, aquests, que són d'assaig, doncs solen participar més homes. Vull dir que és
hauríem d'anar trencant estereotips, no? Perquè, sí. Perquè és llàstima, això.
És llàstima. No hauria de ser. De fet, estem lluitant precisament contra aquests estereotips. Ara bé, també cal posar en valor, o sigui, que les dones són les grans consumidores de cultura en aquest país, això també s'ha de posar en valor.
Sí, sí. Vull dir, no, clarament... I la indústria editorial sort en té de les lectores, eh, Miquel?
Totalment. Sí.
Quin és, aprofito per preguntar-te, el teu concurs en biblioteques? Com...
Ara has parlat del Telfi, no? d'aquests clubs de lectura digitals. Per mi és un gran encert, és un regal que ens va fer la pandèmia, no? Perquè això suposo que neix amb la pandèmia. Jo vaig ser el feliç conductor d'un club d'aquests, perquè al capdavall sembla que els escriptors catalans, més que escriure, han de saber parlar. No t'ho sembla, això?
Sí,
perquè si els clubs de lectura i les presentacions, quan més bé defenses la teva obra, millor, i si escrius bé o pitjor, pues, no, bueno, és una broma, eh? Però el fet de que, com a conductor, jo pogués escriure, em va solucionar la vida, perquè jo m'expresso millor escrivint que no pas parlant. I si era un club d'un llibre que es diu Claus i Lucas, que us el recomano vivament. A més, és un llibre que t'empeny el debat, val? O sigui, és un llibre tant de club de lectura.
Tu vas ser el culpable de reedició d'aquest llibre, no?
Sí, sí. I el conec bé, però arran de que em van donar l'oportunitat de conduir aquest títol, em vaig tornar boig. I vaig començar a investigar. I quan més investigues sobre aquest títol, més enllà has d'anar. Jo vaig acabar llegint pàgines en hongarès, val? Amb el Google Translator. Perquè, clar, aquesta dona era hongaresa i tot plegat, i vaig començar a descobrir coses i les vaig començar a compartir amb els usuaris d'aquest club de lectura, i és una experiència, de veritat, de les millors que he tingut jo com a... Bueno, relacionat amb el món cultural, no? I em sembla que la gent va disfrutar com... Vaig recollir totes les intervencions, potser ocupaven 25 o 26 pàgines, o 30 pàgines de Word. Era com un mini-assaig que vam fer entre tots, i va ser collonut. Sí, m'ho vaig passar superbé.
Que bo. Get older, losing my head, many years from now, will you still be sending me a valentine, birthday greetings, bottle of wine. Som-hi, som al Ciutat Maragda, avui parlant de clubs de lectura i biblioteques a Catalunya Ràdio, des de Ràdio Maconda. Avui estem fent un programa especial en públic i amb convidats especials, i des d'un dels motors de la cultura, que són les biblioteques d'aquest país i concretament d'aquesta ciutat, amb la primera ràdio, eh? Després parlem amb el Julián, que ens expliqui com funciona Ràdio Maconda, que és un nom preciós per una biblioteca que es diu Gabriel García Márquez. I parlant de clubs de lectura, afegim també a la conversa l'Anna Vallbona. Com estàs?
Hola, molt bé.
Clar, de literatura, de compartir-la, de clubs de lectura en diferents formats, tu també en saps bastant, diguem-ne, i en Biblioteques Barcelona hi tens vincle, no? I que també és una llarga història.
Sí, 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 també he portat alguns clubs de lectura a Biblioteques de Barcelona, i la veritat és que és una gran experiència, en el sentit, diguéssim, desfer-nos de tots els tòpics amb què de vegades ens hem mirat, o s'han mirat els clubs de lectura, no? Perquè les lectures justament que fan en general les participants, perquè són majoria de dones, doncs és una cosa que tu, com a dinamitzadora del club, la persona que porta la sessió, en general sorprèn molt. I és, vaja, per mi és una experiència molt, molt interessant, que crec que tothom a qui participa, a qui porta el club, fa mirar de manera diferent, fins i tot, o ampliar la lectura d'aquest llibre.
Quins títols recordes que han funcionat millor, que tens una... Jo tinc fins i tot algun fracàs, eh? Algun títol que programat d'aquests, si voleu. Si en teniu d'aquests, també sou convidades a compartir-lo. Algun títol d'aquells que tu tens molta il·lusió de programar i que després fins i tot et renyen. Home, què és això que ens has fet llegir?
Dels darrers, per exemple, va portar certa controvèrsia, que hi era això, de fet, l'Inspector. Vaig fer llegir els contes de Restes de Carnaval, que es troba com a negre, però en aquests casos, vaja, les sessions són encara més interessants, perquè hi ha opinions enfrontades, hi ha lectores que s'enfaden molt amb l'Inspector, i n'hi ha d'altres que, en canvi, doncs, destaquen el que hi han trobat en el llibre, per què els ha interessat i tot això, no? I llavors també, per mi és molt interessant aquells reptes inusitats que tu mateixa et poses, no? Per exemple, aquest any vaig fer llegir a la dreta de l'Eixample, a Senyores de la dreta de l'Eixample.
Pensava que era el títol del llibre, estava ara mateix.
Sí, és la nova novel·la d'Anna Vallbona.
A la dreta de l'Eixample.
No, no, doncs vaig llegir La guerra de les salamandres, de Karel Čapek.
Sí.
No? I clar, tu comences la sessió dient, bé, suposo que no esteu habituades a llegir ciència-ficció, evidentment et diuen que no, veus cares de una miqueta taciturnes o de dubtes, no? Davant de la persona que els ha plantejat de fer llegir allò, però comences a descabdellar temes, idees, fils per estirar, i llavors vas veient que les cares en certa manera canvien, no? I que comença a admetre doncs, com la sorpresa de dir, cert, jo quan vaig veure que era una ciència-ficció vaig arrufar el nas, després de llegir-lo amb el que estàs explicant m'ho vaig mirant de manera diferent i recordo doncs, que va acabar sent una sessió superinteressant, justament perquè trenques l'expectativa, no? I ajudes a, vull pensar que ajudes a ampliar la lectura d'aquell llibre i llavors surten temes i temes, no? I aportacions que fan elles, perquè jo que sé, ara amb el cap, mira, és una dedicatòria a Miquel Adam, però recordo que vaig fer llegir aquest any el Mencarelli, que tracta doncs, temes de salut mental i tot això, no?
Sí, això li anava a dir a la Núria.
El tenim apuntat, sí, aquest.
Hem de parlar, tu i jo.
Sí, no, està superpresent aquest.
Ja està, ell sí.
Col·locant llibres. No puc fer-ho.
Doncs el llibre és Tot demana salvació. Sí, sí. I
amb sèrie Netflix i tot.
Sí, sí. Exacte, cert.
Havent contractat abans,
Sí, sí, ho sé.
Vale.
I aleshores, això, recordo que, per exemple, en aquell cas, la lectura queda enriquida doncs, amb la intervenció d'una psicòloga, ara jubilada, que hi havia entre les participants, i que a més és un tema que la professió mèdica pot generar molta controvèrsia, no? I ella, doncs, estava molt a favor de moltes coses que comentava el Mencarelli en el llibre. Per tant, sempre hi ha com elements de sorpresa que porten i que amplien. No? Jo que sé, un altre exemple, la novel·la El dia abans del Sor Chalandon, un autor francès que s'inspira en un accident que hi va haver a França el 1974. Fem tota la sessió, superinteressant, la gent colpida amb el llibre i també amb els girs argumentals que té. I hi ha un moment, al final de la sessió, en què una lectora diu... A mi m'ha colpit des de l'inici perquè l'he llegit acompanyada del meu pare, perquè el meu pare va morir en una mina quan jo era petita. Clar, hòstia,
caram.
Vas a fer un silenci increïble i va haver això provocant més aportacions increïbles. No?
Això que dius és molt interessant perquè introdueix un altre element que m'imagino que no? Totes les que heu conduït i participat en clubs de lectura us hi heu trobat, i que també és una, jo crec que al final és una de les grans virtuts de biblioteques, que connecta la literatura amb una dimensió experiencial, no? És a dir, al final hi ha clubs de lectura que acaben sent una mena de teràpia grup, no? Perquè al final la literatura interessant o que acaba colpint-te i et diu coses, et remou coses per dins i apel·la la teva pròpia història, no?
Puc explicar una petita anècdota, també del Chalandon? Aquesta és una anècdota que em va explicar el propi autor referent al llibre Retorn a Killybegs, que parla del conflicte irlandès, val? A priori, absolutament allunyat d'una senyora francesa que va anar a parlar amb el Chalandon després d'un club de lectura i dic, miri, senyor Chalandon, a mi el conflicte irlandès m'interessa bastant zero, tirant cap a zero, però el meu home va estar enganyant 25 anys. Perdoneu, hi ha un petit tall que no us he explicat. Diguéssim que la novel·la parla d'una traïció, val? d'un espia, d'un doble agent, diguéssim, que s'infiltra a l'Ira, però és espia britànic i els va enganyar tots durant tot el conflicte, no? Però aquesta senyora va entendre el llibre en base a la seva experiència, que era que el seu home era un traïdor, no? I això, com a editor o com a cap de premsa que era aleshores, em va servir, o sigui, és or. O sigui, aquest detall és or, perquè tu probablement, bueno, pot no interessar-te, no?, el conflicte irlandès, però segur que t'han traicionat algun dia, no?, algun cop. Aleshores, m'entens el que vull dir? Pels editors, i jo ara parlo com a editor, és or els clubs de lectura, perquè t'ensenyen arguments de venda, si tu vols, no?
Sí, sí.
No, i les vies d'entrada a la lectura veus que són molt diverses, és a dir, que et fa donar, o ser molt conscient que tots, absolutament tots, llegim des d'algun lloc, no? I de vegades pot ser, doncs, des d'aquesta ferida oberta que deia el Miquel que tenia aquesta senyora, fins a molts altres elements que jo crec que tenen interessant això que afegeixen complexitat a la lectura, no? Que és cert el que dius, David, que de vegades hi ha aquest punt quasi terapèutic de grup, però alhora hi ha un exercici molt interessant d'ampliar la lectura, d'establir fils nous, d'incitar, diria jo, a la imaginació lectora, no? Que de vegades pensem massa en lectures planes, com si fossin un joc tancat de regles i de respostes correctes o incorrectes. I això, penso que els clubs apel·len a la imaginació lectora i és molt interessant. Sí, i ara sí. Que el Miquel l'anomenava això d'un llibre amb el conflicte irlandès de fons, en un altre club vaig fer llegir No digui res, del Patrick Radden Keefe, publicat a Periscopi, una no ficció, que si està com menys avasat, no? I és a més una mirada molt, molt, molt complexa al conflicte irlandès. Doncs les lectures i les reaccions van ser al·lucinants.
Que bo. Em preguntava, Mercè, si com hi connecten els joves i els infants, si també fan aquesta connexió experiencial o biogràfica, fins i tot. No?
Totalment. Ens hem trobat inclús alguna situació de que algun infant ha verbalitzat algun conflicte a casa que no estava, per exemple, controlat i arran d'haver llegit un llibre, doncs s'ha activat protocols i històries d'aquestes. No estic parlant de biblioteca, sinó d'una escola, per exemple. És a dir, arran d'una lectura, un infant ha verbalitzat doncs, una situació personal que no estava controlada i ha sigut perquè l'infant ha entrat tant a la història, a la literatura, que s'ha, bueno, s'ha abstret i ho ha explicat. Sí, sí, totalment.
El que també és molt interessant, està molt relacionat amb el que estàveu comentant, és com la gent que forma part del club de lectura entra en contacte, almenys en el meu cas m'hi he trobat, amb llibres que d'entrada no s'hi haurien apropat. És a dir, per exemple, recordo el cas de Fan Home, de l'Alison Bechdel, uh-huh. que és una novel·la gràfica, i el 90% dels assistents deien doncs, que no l'haurien agafat per res del món, que això és un còmic i que no llegeixen un còmic. No és un còmic, és una novel·la gràfica, no? Però tenim encara aquest estigma, no? I en canvi, quan van tornar, o sigui, a la següent sessió, quan ja l'havien llegida, estaven fascinadíssims per aquesta història, per aquest gènere, volien llegir-ne més, i tenien com fins i tot la sensació d'haver descobert un altre tipus de literatura, com si la literatura se'ls hagués eixamplat, no? O sigui, estaven molt avasades, sobretot una part del grup, a llegir novel·la, i de sobte deien, ostres, però tants anys llegint novel·la i no he llegit això, jo, què m'he perdut, no? Aleshores, tant per la part literària com per la part experiencial, és molt interessant com s'eixamplen aquests horitzons i com els llibres es transformen, no? També com a partir de cada experiència de cada lector, el llibre va agafant una dimensió i vas veient com que cadascú s'hi apropa d'una manera diferent i que pel que pot suposar per una persona un llibre que pot ser doncs, una espurna per desencadenar una experiència vital, un fet personal del passat, el que sigui, doncs per una altra l'ha acompanyat perquè en aquell moment estava sola i per una altra doncs, no li ha caigut gens bé aquella veu narrativa i ha pensat aquesta persona em cau fatal i no hi vull anar a sopar.
Només una cosa vinculat al que comentàveu, que jo crec que també és fonamental i que lliga molt amb el paper de les biblioteques, que és la relectura, no?, també de determinades obres que potser no, ja no s'editen, però que sí que es poden trobar a les biblioteques, per exemple, i que permet, a partir d'aquest punt de situació que comentava l'Anna, no?, de quin és la situació de partida des de la qual tinc l'experiència lectora pròpiament, que en un moment determinat pot ser una i al cap dels anys en un altre moment pot ser una altra, no? o en el mateix any en diferents moments, no? Llavors aquesta relectura que és tan important de l'obra literària pròpiament o altres tipus d'obra, no? La literatura especialment, jo crec que també es posa en valor, no?, en els clubs.
Sí, sí, vaja, és fonamental. Jo crec que els clàssics, en aquest sentit, si tenen un espai agraït per compartir-los, és la col·lectivitat, els clubs de lectura, perquè molta gent també, un cop més, no? Això, per exemple, l'Escola Blum, que em consta que també formen part del cicle i que la visitareu, que no, encara no l'heu visitat, no? Un dia d'aquests, ells un cop l'any fan, doncs, una lectura de... L'any passat crec que va ser el Tristram Shandy, d'Stern, en fa dos... David Foster Wallace, La broma infinita, certament... Ulisses de Joyce i tants altres llibres que a la soledat de la teva habitació potser hi ha gent que no s'hi atreviria, un espai com un club de lectura és un lloc ideal per compartir, per trencar, en fi, és un desafiament fins i tot, però si és un desafiament col·lectiu ve més de gust, no?
I no només els clàssics, sinó també és una manera de trencar amb el que dèiem al principi, no? Amb aquesta cadena de la novetat. Al final, els clubs de lectura, clar, la gran majoria són de llibres de fons, són de llibres que estan a les biblioteques, i és una mica d'aire fresc dins del que en l'actualitat literària, no, vivim, que ens marquen unes agendes i unes presentacions i unes novetats. Doncs els clubs de lectura repesquen llibres d'anys enrere, i que a vegades doncs són sorpreses o són joies que els has, no t'han passat per davant i els has deixat escapar pel que sigui.
Sort en tenim de biblioteques, és a dir, la quantitat, centenars i milers de llibres descatalogats, introbables, que si no fos per biblioteques no podríem ser llegits, no? Això és a dir, és un... acaba sent el Fort Knox de la cultura literària d'aquest país. És a dir, necessitem aquests espais que per fortuna es multipliquen i que estan ben nodrits, no? La part bonica d'aquest sistema és que entre tots, no, fem lectors i entre tots acabem compartint els títols, però vaja, que és un espai que, com diu el lloc comú, si no existís l'hauríem d'inventar, no?
A més, una de les coses més interessants per mi dels clubs de lectura és que posen en context una obra. Tu pots explicar, clar, o sigui, ara l'Anna parlava del Kopeck? Bueno, d'aquesta...
Karel Kopeck.
Sí. Kopeck.
Sí, que és l'inventor del terme robot, entre altres mèrits, no?
Aquí vet aquí la importància d'aquesta novel·la, no? Si algú t'explica que és la primera novel·la en la qual surt el terme robot i que robot vol dir treballar,
sí, sí,
no? Això el llibre no t'ho explica, evidentment, no? Sí, però un conductor d'un club de lectura que s'ho ha mig treballat et pot posar en context i et pot atorgar la importància històrica d'un llibre que per si sol, pobre, no et sabria explicar, no? I el context aquest, quin millor context hi ha que una biblioteca a la qual pues, tu pots dir, ah, m'agrada molt aquest llibre del conflicte irlandès. Te'n vas al bibliotecari i et preguntes, conflicte irlandès? I aquí té, pues, jo què sé, 500 títols que parlen del conflicte irlandès, no? És a dir, aporta, o sigui, una biblioteca com un club de lectura aporta un context, no? I això és meravellós.
Exacte, una biblioteca sempre és una selecció i llavors a partir d'aquí també el que possibilita és un descobriment, no? I aquesta mena de serendípia que tu tens quan vas a un prestatge, no? On tens tot un tema i tens totes les visions diferents sobre el mateix tema, clar, això difícilment ho trobes a altres llocs, no?
Clar, jo afegiria, si em permeteu, escoltant-vos, eh? A mi em sembla que els clubs de lectura que sovint s'hi respires com molta llibertat lectora, no? De vegades, malauradament, potser el que surten en determinats mitjans és això, la cosa immediata, i sembla que tot passi per aquí, ultimíssima novetat, i ja està. I en canvi, el contacte amb les lectores de club de lectura, que a més pressuposen aquesta voluntat de compartir lectura i d'anar a escoltar el que en diu també altra gent, no? És a dir, aquest punt d'estar obert a altres mirades. Però dic que si respira llibertat lectora, justament pel que dieu d'estar oberta a relacions, a dir, ostres, doncs em deixo sorprendre, no sé, un altre nom, quan em descobreixen, quan en Miquel Cabal, que el van convidar a una sessió, em ve a parlar de Doblatov, i perquè a més és un luxe, i a més el Miquel Cabal doncs, et parlarà de Doblatov, de la tradició de literatura russa amb la qual entronca, de la situació que recordo quan el vam llegir, doncs havia acabat d'esclatar la guerra, la invasió de Rússia a Ucraïna. És a dir, els fils que et permet obrir, estirar, són molt, molt grans, no? I penso que això, que ens ensenya una mica la literatura, és això, aquestes finestres obertes, no?
No, ara recordava un article del malaguanyat Vicenç Pagès Jordà, no? Mm-hmm. Que es referia als clubs de lectura com un paradís, no? Un paradís per l'escriptor, perquè vas allà on t'han llegit. A més, això potser no deu passar en el cas de les biblioteques, però en un altre tipus de clubs de lectura hi ha una oferta de pastisseria extraordinària. És a dir, l'escriptor es troba, doncs, això, amb les millors truites de patata, amb els millors, jo què sé, pastissos de confitura, del que sigui, no? El que volia plantejar és una altra cosa que potser faig una mica tard, no? Però abans m'ha semblat que quan parlàvem de la predominància dels homes, m'ha semblat entendre això, no? En els clubs de lectura dedicats a llibres de pensament o assajos, ho consideràvem un resultat d'un cert estereotip, no? Mentre que agraíem que les dones, que hi hagi tantes dones en clubs de lectura, sobretot dedicats a la ficció. Això ens ho hem de mirar així o des de, precisament, biblioteques de Barcelona o de les biblioteques públiques s'ha d'intentar també, home, arrossegar-los, no, oi? Però intentar atreure també homes als clubs de lectura. Potser sí, en alguns casos, no? I penso també, i en parlàvem no fa gaire, David, li vam dedicar un programa, no?, un Ciutat Maragda, no?, aquella edat tan crítica a partir dels 12 anys, quan entren a l'ESO, quan entren a l'adolescència, en què sobretot són els nois els que es desenganxen de la lectura, fins i tot aquells que en edats anteriors havien llegit i havien llegit força. I sé de què parlo.
Ferran, alguna proposta abans de marxar, que sé que t'has d'anar?
No, exacte, vull dir que és a partir d'aquests projectes que sobretot el que tenen com a objectiu és crear les comunitats, no?, i fer que els nanos puguin prendre decisions, és a través d'aquests projectes, doncs, que el que fem és intentar garantir que els nanos homes, diguéssim, en aquest sentit, doncs puguin participar també dels projectes de biblioteca, no? També entrem a l'àmbit de l'expressió, de la cultura, de la lectura, etc., a través de la tecnologia. També tota la programació d'activitats tecnològiques també són... És un tipus de programació que treu més, potser, els nois que les noies. Llavors és a través d'aquí, doncs, que aprofites i dius, bueno, doncs, mira, t'apuntes a un curs de tecnologia i acabes fent un curs de creació literària, no? I així anem buscant la mediació perquè d'alguna manera puguin arribar al fet lector, que és el que ens interessa, no?, i a crear les comunitats lectores. Sí,
sí, sí. Estratègies i enganyar-los, bàsicament. Escolta'm, Ferran, abans de marxar, tu n'has fet? Has participat mai en un club de lectura?
Sí, sí, ara últimament no tant.
Tens
ara...
altres obligacions?
Últimament sí que hi participo en alguna en línia,
d'assaig,
sobretot.
D'assaig.
No, jo em vaig als clàssics i de fet, ara estic...
Bueno, què estàs llegint?
Bueno, estic en un club precisament d'aquests virtuals, el de Telfai dels clàssics. En aquest cas estic llegint Les Metamorfosis, d'Ovidi. I abans sí que havia participat en alguns més directament en altres ciutats, a Sabadell, etc., que abans estava a Sabadell. Però sí que intento, almenys, bueno, que el ritme lector no baixi, no? Vull dir que això sí que intento mantenir-ho.
Sí, sí, que no decaigui. Escolta'm, doncs, moltíssimes gràcies per acompanyar-nos avui, per acollir-nos sempre a biblioteques i per la programació cultural tan ben parida i tan diversa que teniu. Ja et deixem marxar i seguim parlant una estona més de Club de Lectura. Som-hi, en Baramiré, una mica de tarantela, home, una mica de taranta, per animar sempre el programa. Espera, que ara acaba de passar una cosa, que el Julián Figueras, com estàs?
Hola, què tal, David?
El coordinador de Ràdio Maconda. Gràcies per acollir-nos a la vostra ràdio.
Esteu a casa.
Fantàstic, gràcies, de debò. Que acabes, si vols explicar-ho, teníem un exemplar d'aquells que en una biblioteca, suposo que acabareu tenint una vitrina, per mirar des de fora i tocar poc perquè és fràgil i sobretot té un valor incalculable des del punt de vista literari i objectual. També els llibres són objectes i aquest té un pes específic.
Té una part bibliòfila, sí, però una part sentimental molt forta, que ara us l'explicaré. El que ha passat és pur realisme màgic, perquè mentre s'estava enregistrant aquest programa, en paral·lel a la sala d'actes de la Biblioteca Gabriel García Márquez, s'estava fent l'acte d'entrega de la primera edició de La hojarasca del 1955 a la biblioteca. És un exemplar molt que ha rodat molt per la vida i està directament autografiat i dedicat per Gabriel García Márquez a un amic seu, a un amic asturià. Si voleu, us llegeixo la dedicatòria, que és preciosa. Diu: a Luis Carlos Cafiao, el único hombre que ha subido a Aracataca en una metáfora.
Oh,
aquí està.
És boníssim, ja en puc.
I tant.
sí, sí, fantàstic, eh? Aquesta hojarasca, amb la coberta així d'aquelles que ens hi teníem...
L'has trencat, tio.
Enganxeu. Sí, ja ho sé, però ara no tenia guants, eh? Em sap greu, però... Sí, sí. Quina lletra més nítida, eh? No sé si tota la vida va tenir aquesta lletra, mireu, aquesta cosa així rodona. No, va dir, circuleu-lo, em fa por.
El que li devia costar, potser, d'escriure aquesta dedicatòria a García Márquez, perquè recordeu quan García Márquez publicava aquells articles fa molts anys al País, de manera periòdica, i recordo, per aquests misteris de la memòria, que en un article explicava que ell, per deixar una nota a la senyora que li feia feines a casa, era capaç d'escriure-la i reescriure-la no sé quantes vegades, fins a trobar l'expressió perfecta per dir-li que li planxés les camises o per qualsevol cosa, diguéssim, molt, molt mundana, no?
Això no passa cada dia, m'imagino, a la García Márquez, no?, a aquesta biblioteca, però el que sí que hi ha cada dia és això, aquesta ràdio comunitària. Si vols, Julián, comparteix una mica la idea i l'esperit d'una ràdio de biblioteca. És una instal·lació inèdita en la xarxa de biblioteques de Barcelona, diria que de Catalunya, i que fa molta patxoca, que sona molt bé i que, a més, té un objectiu, com diu el seu nom, cultural, literari, però comunitari, no?, una comunitat de lectura i de lectors.
Sí, Radio Maconda és una ràdio que no surt en lo res, és una gran bona notícia que té una arrel. La primera és que la ciutat de Barcelona ha impulsat una xarxa de ràdios comunitàries. Hi ha la Ràdio Fabra, hi ha Ràdio Rambles, són ràdios que ja estan fent un treball ben bonic, incidint en debats públics, oferint propostes culturals ben, ben innovadores, i a més hi ha una xarxa de microràdios espontànies, particulars, ben, ben fèrtil. O sigui que tenim aquesta inèrcia i aquest concepte. I a més tenim la potència pròpia de la biblioteca pública, que està molt en sintonia amb tot el que s'ha estat parlant avui, amb la feina que feu parlant de llibres des de Ciutat Maragda, per exemple.
Ràdio Pública i Biblioteca Pública, és una comunió inevitable que tard o d'hora havíem de trobar.
Justament, tenim la sort de poder parlar de llibres perquè bàsicament és el que ens dediquem a fer des de la ràdio. El que fem és una extensió del nostre ofici de bibliotecaris, és a dir, que ens concentrem en llibres, igual que es fan clubs de lectura, doncs, es fan explicacions de llibres, es fan comentaris de llibres, ens reunim amb lectors, intentem que els llibres quedin transformats després dels comentaris, i a més, doncs, ho fem d'una manera atemporal, per dir-ho així, o sigui que no quedem un dia dimarts a les 7 a comentar-ho, sinó que a més ho compartim amb aquest poder que té la ràdio. Així que tenim un recurs nou, una joguina que és molt, molt preciosa.
Sí, sí, no, i tant, i que a més té un component formatiu important. Sé que han passat aquí alumnes i gent per descobrir també el mitjà, no?, que és una cosa ben bonica. Que...
Hem començat una escola de ràdio. Tot el que anem aprenent, pràcticament nosaltres sabem com mitja hora més que ells, una cosa així. Encara estem en una fase molt, molt amateur, però en un sentit etimològic, d'amadors,
sí, sí,
d'estimadors de la ràdio, i ja hem començat a col·laborar amb els instituts i escoles de la zona amb un projecte molt bonic, que és una ràdio-aula perquè els xavals s'empoderin i agafin veu, i tots els treballs que fan i que ells decideixen treballar als instituts sàpiguen comunicar-los i sàpiguen expressar-los, perquè creiem que és part del que els hi tocarà la vida. O sigui, el treball no s'acaba quan has recopilat la informació i quan l'has verificada, sinó quan ets capaç d'expressar-la i compartir-la.
Això ho entenen, Mercè? O sigui, sí. Una mica de pedagogia, no?
Sí, sí, totalment. De fet, bueno, ara estava escoltant el projecte aquest i pensava, l'hem de portar a un altre lloc, també. Sí, sí. De fet, els infants que nosaltres tenim al club, penso bueno, que estan allò forjant unes bones bases per ser lectors crítics i per... És a dir, que tindreu feina a llarga vida a les biblioteques, això espero. Sí.
Què és el més bonic, ara pensava, que us ha passat com a conductores de clubs? Això després també va obert-ho, Anna.
Potser el més bonic va passar fa un parell de setmanes, que estàvem ja a punt d'acabar, i una de les nenes em va dir, quan sigui gran jo podré conduir un club de lectura? I vaig pensar, missió complerta. És a dir, em dona per satisfeta.
Sí. El que ha acabat passant és que ha acabat transcendint la literatura, és a dir, que s'han teixit relacions que ja són més enllà. Per exemple, recordo una parella de dones del club que no es coneixien, que es van conèixer en el club i que s'han trobat, s'han fet amigues i ara se'n van doncs, juntes al Festival Mot, que me les vaig trobar a Olot, i busquen doncs, excuses literàries, no?, per mantenir aquesta amistat. Aleshores, quan veus que el club ha anat més enllà i ha creat una relació d'aquestes característiques, doncs també és molt bonic.
És bo, que hi hagi grupis de literatura que del teu club se'n van a un festival literari a la
sí.
Garrotxa.
I per sort hi ha moltes possibilitats de trobar coses per fer relacionades amb els llibres.
Sí, sí, no te l'acabes. I tu, Anna?
Home, us diria una mica en la mateixa línia de la Núria, la sensació que es creen llaços d'amistat i que van molt més enllà del club, que queden per sopar, que es pregunten com estan, contingències diverses de la vida i que també a tu et tracten com a tal, no? Que es preocupen per tu, que et pregunten com va, que si després un altre dia fas una activitat a una llibreria o a la setmana del llibre, venen allà a primera fila. La veritat és que en molts clubs es crea un ambient que és especial i això que passi relacionat amb els llibres em sembla fantàstic.
Sí, sí, aquí ara estava pensant que no, donarem més feina encara, no? Podíeu fer clubs radiats també, de compartir... Què tenim aquí? Un, dos, tres, sis micròfons? I
És part del projecte,
clar,
ja està en marxa tot això. De fet, tenim una anècdota ja vinculada als clubs i la ràdio, és que en un dels clubs de lectura d'aquesta biblioteca, que està especialitzat en literatura latinoamericana, un dels membres és una persona invident, i amb ell els llibres li llegeixen. Quan no estan a la 11... ell té una voluntària que li va llegint els llibres, o sigui, ell sent els llibres. I llavors ens genera aportacions des del punt de vista fonètic i musical. Ell té unes observacions molt, molt particulars i s'ha donat el cas que va voler venir una vegada la seva lectora, entusiasmada perquè havia llegit el llibre i volia participar al club. I ell ens està donant molts bons consells als que estem fent la ràdio, perquè ell és un escoltador.
Sí, sí.
És un escoltador ferit de coses de llibres. I ens jutja i ens aconsella des del punt de vista acústic, que és fantàstic.
Clar, clar, que és aquesta altra dimensió. Ara que es parla tant, se'n parla perquè hi ha moltes empreses que ara estan multiplicant per milers els audiollibres i que hi ha, la segona perifèria, però les editorials catalanes estan posant a fer versions en àudio...
Manca de pressupost.
No, dic que realment és una dimensió... Jo me recordo que tenia un amic americà, que allà la tradició de l'audiollibre ve de lluny, no? que em deia... El mes passat em vaig llegir no sé què, i quan li preguntaves, en realitat anava conduint escoltant el llibre. Feia molta gràcia que fes servir el verb llegir per escoltar hores i hores d'on això, però vull dir que m'agrada també, és una dimensió... Doncs algun dia farem un programa sobre audiollibres, perquè ens dediquem bàsicament a això, a àudio i a llibres, i per tant és un matrimoni bastant inevitable, no? Tenia també una qüestió sobre la selecció, i no ens enrotllarem molt més, perquè les biblioteques tenen una cosa que la ràdio a vegades no, que són horaris, no? I que tard o d'hora tanquen, i tanqueu les ràdios també, les biblioteques, per tant, no. Però sí que sobre la selecció, Núria, i Mercè i Anna, i sobretot quina... com us hi baralleu? Jo me'n recordo que un dels moments més durs, durs en el sentit d'interessants, però també crítics de l'any, era quan rebia els Excels de biblioteques amb quins llibres, no, quins packs de llibres pots disposar-ne, i deies, molt bé, he de fer 8 títols per l'any que ve, o triar-ne 7, o... Aquí se't disparen les possibilitats, són centenars de títols. Clar, en el vostre cas, a més, són especialitzats, no? Tu, Núria, si vols començar.
Sí, però és especialitzat, però igualment n'hi ha moltíssims.
Això mateix, és que l'oferta és gran.
Sembla que no, però sí, aleshores, és complicat. D'entrada, jo sí que tenia una sèrie de línies vermelles, per exemple, sabia que havia de ser una selecció paritària en temes d'autors i autores, d'èpoques diferents, buscar clàssics, buscar llibres més actuals de gèneres diferents, això era com una mica els trets bàsics, no, de la selecció, i a partir d'aquí ho vaig plantejar com una mica com un viatge, no? Vaig pensar com volem començar i com aniran, cap on aniran aquestes lectures, no? Cap on les estem acompanyant. Aleshores vaig basar-me en això, que és purament subjectiu, llibres que evidentment jo m'he llegit i que considero, doncs, que són importants i que valen la pena, i a partir d'aquí buscar una mica de relat, malgrat que no tenen res a veure entre ells, però que vagi acompanyant aquest club fins al juny, que ara acabarem.
Molt bé, però deies són criteris subjectius, però la subjectivitat teva és la que es busca com a conductor.
Sí, que... sí, però això a vegades és pressió sobre una mateixa, perquè, clar, sempre tens aquests dubtes de estic deixant aquest llibre fora i llavors penses, potser per l'any que ve, no?
Sempre hi ha l'any que ve, no, Merche?
Doncs sí, bueno, jo una mica com ella, no? També tinc línies vermelles, perquè en el cas de la literatura infantil i juvenil moltes vegades intento colar llibres que per mi no són literatura, per tant, aquests ja els aparto. I després, doncs, la tria també he de dir que m'ajuden bastant en el cas del Carmel, les bibliotecàries del Carmel, és a dir, que no solament, vull que ho posem en comú, i, bueno, són llibres, doncs, que o jo he llegit, o si no he llegit, me'ls llegeixo, i són llibres que recomanaria també a la llibreria, és a dir, que hi ha molta feina prèvia, no pots dir, llegiu el que vulgueu, sinó que
clar.
És molta feina.
Anna?
Bé, jo he de dir que m'hi trenco molt el cap, eh? És una mena de trencaclosques molt difícil, en què tu projectes el que creus que cada lectura ofereix i també hi poses un punt de joc. És a dir, bé, aquesta lectura crec que els passarà millor, aquí els vull sorprendre i proposar-los aquest repte, i anar variant, no? És a dir, tot això només existeix en el teu cap uns quants dies fins que el trencaclosques encaixa. Però sí que crec que per mi hi ha una barreja de pals narratius, mantenir la paritat claríssimament, també fins i tot enfocar certs autors d'una altra manera. No? En algun club he fet llegir Fluix, de Virginia Woolf, que és un llibre que a mi em té fascinada, que no és l'entrada òbvia a Virginia Woolf, i això i que em sembla interessant per, de vegades, jugar amb aquesta capacitat de sorprendre a la concurrència, no?, i de fer-los descobrir una entrada, com un caminet diferent, no? Com una drecera diferent a un autor.
Som-hi, que acabem aquest programa especial des de Ràdio Maconda, de clubs de lectura, de literatura compartida al capdavall, això es tracta, i les biblioteques és un dels llocs ideals per fer-ho, que a més a més tinguin una ràdio ja és un upgrade que vaja, no acabarem mai d'agrair, i per tant l'oferta i la invitació encara més, per tant ha estat un plaer, moltíssimes gràcies a tothom, Núria. De veritat, gràcies. Busqueu, no sé si ara puc fer publicitat del club que portes perquè la gent s'hi apunti, sí, o ja teniu números clausos?
No, aquest el tenim, aquest del d'aquest any ja està, i acabem.
Aquest any m'ho imagino, perquè ja és la cluenda, no?
Sí,
juny.
El juny acabem, però de cara a l'any que ve, doncs, tothom està convidat.
Això, a l'Agustí Centelles, Literatura i Salut Mental, interessantíssima, a més, amb una oferta literària de qualitat i àmplia, que tens això, dificultats per triar. Miquel Adam, gràcies per tot, de veritat.
Gràcies a
tu. I per coordinar tot aquest cicle, moltíssimes gràcies a tothom que ha vingut, que gràcies, de veritat, que és un plaer tenir, no és habitual en aquest programa tenir públic, i un públic tan agraït. Per tant, moltíssimes gràcies per ser-hi. Julián, gràcies també per coordinar i fer possible aquesta ràdio, juntament amb la Neus Castellano, que és la directora de la García Márquez, que està aquí. Per tant, de veritat, i per acollir-nos també sempre.
Gràcies a vosaltres, esteu a casa. Quedarem com amics si em tornes la primera edició de la Farasca.
Sàpigues que el Miquel Adam ha estat aquí, que jo era que se l'anava posant cap al seu cantó, per tant, jo em trec les culpes de sobre. Adolf Beltran, gràcies. Ens veiem a Diagonal Beethoven.
Sí, tant.
Pròxim dia, marxa a París. Gràcies.
Gràcies.
I l'enhorabona per la feina que fas amb els infants. Gràcies, César Moreno, també, per coordinar tot el que té ara amb cultura i biblioteques. Ha estat un plaer, de debò. Si tot Maragda procurem també compartir la literatura cada setmana des dels micròfons de la ràdio pública, fer-ho des de les biblioteques públiques amb una programació cultural tan intensa és un honor i un privilegi. Gràcies a tothom.
Ciutat Maragda, amb David Guzmán.